aquí el rasca-rasca de l'Obet.
Rasca l'Obet i sigues guanyador de premis en metàl·lic per bescanviar en establiments associats de l'Escala.
Hi ha 6.000 euros en premis.
Obet, amb el comerç viu, l'Escala hi guanya.
I guanyem tots.
A l'Escala, peix de l'Escala.
Pregunta-li al mar, que ella respondrà. No et faci vergonya, pregunta-li al mar.
Quan vagis a la peixateria, compra peix pescat a casa. Reclama el peix etiquetat a l'Escala. Aquest és un missatge de la Confraria de Pescadors de l'Escala.
Quan vulguis no equivocar-te, pregunta-li al mar.
Revista gratuïta Ullada Difusió. Hi trobaràs tota la informació que necessites per estar al dia. Notícies, reportatges, entrevistes, a més de tots els actes culturals i les iniciatives comercials del teu municipi. Busca'ns als establiments de l'Escala, Torroella i l'Estartit. I si vols promocionar el teu negoci, anuncia-t'hi. Informa't a ullada.cat o al telèfon 972 610 204.
L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera.
I comencem aquesta segona hora de matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera, i com sempre amb l'abans de l'informatiu. I avui ens portarà aquest abans de l'informatiu la Lali Giné, una veu de tarda, però que l'escoltem al matí. Lali, bon dia, bona hora.
Bon dia, Joan. És que jo m'hi passo tot el dia aquí,
Exacte.
No només la tarda.
És que ja hi tens una habitació per dormir-hi tot,
Exacte, exacte, sí, correcte.
Sí. Vinguis a l'hora que vinguis, te veu la gent aquí.
Sí.
Però avui conduiràs l'informatiu, que tenim a l'Abel fora a Barcelona amb una reunió del programa.
Precisament,
que fas
correcte.
Tu,
sí.
I avui faràs el
seré l'encarregada de portar la veu de l'actualitat a l'Escala.
Molt bé, fem un espai. Spoiler, ara, a veure què
passarà. Exacte.
Fes un espoiler.
Home, avui parlarem, és inevitable fer una ullada a l'actualitat del que està passant, perquè em sembla que és prou evident que està que arde la cosa.
I tant.
Ho dic perquè ahir van haver concentracions en molts municipis, la majoria de municipis catalans, aquí a l'Escala no en va ser una excepció. Aquí s'hi van concentrar unes 300 persones davant de l'Ajuntament, un cop més, doncs, en aquest cas per demanar o per rebutjar l'empresonament de bona part del govern cessat de la Generalitat, també contra el 155 i, en definitiva, contra l'empresonament també d'en Jordi Sánchez i en Jordi Cuixart, que, per cert, avui es revisa a l'Audiència Nacional la seva situació de presó provisional. De moment està a l'aire, no és que hi hagi moltes esperances, però està a l'aire i avui es revisa. També per dir-vos que en municipis veïns com a Torroella, per exemple, ahir mateix en el ple extraordinari, el ple ordinari que se celebrava, es va presentar una moció extraordinària per rebutjar precisament aquest empresonament dels consellers catalans, i en especial la motiva va ser també la concentració a Torroella, perquè una de les conselleres, Dolors Bassa, és de Torroella, és veïna de Torroella, ha estat regidora de l'Ajuntament de Torroella i també mestra dels centres escolars d'aquesta població veïna. D'això en parlarem a l'informatiu, però el tema d'obertura, més en àmbit local, ens porta a parlar d'un nou centre de coworking a l'Escala. Per si no ho sabeu, un centre de coworking és un centre on hi tenen cabuda diverses iniciatives empresarials, un espai de trobada, doncs, per joves emprenedors o per nous emprenedors. I aquest projecte neix amb aquest objectiu de potenciar la col·laboració entre professionals locals, tant de l'Escala com de les seves rodalies, i estarà ubicat ben bé a la fusteria Geli, allà a la closa del Llop, i és, en principi, d'aquests dies es pot anar a visitar, es pot anar, s'hi pot anar per informar-se doncs, d'exactament del que s'hi podrà trobar. D'això en parlarem. També parlarem de les novetats que hi havia per aquest curs a les PALS, espais de l'Escola Empúries, els canvis que s'hi han fet, i d'un dels que ha donat més bons resultats, que ha estat precisament el trasllat de la biblioteca a la segona planta. Sembla que amb aquest trasllat bueno, hi ha hagut una bona acollida, perquè, entre altres coses, doncs, l'aula és molt més àmplia ara i, per tant, s'aprofita més el passadís com a espai de lectura i, per tant, doncs, és una valoració molt positiva d'aquests canvis que hi ha hagut. Més coses que també tractarem en aquest informatiu. Parlem encara de Castanyada i d'aquest 1 de novembre que ens ha deixat, ha quedat una mica en segon lloc, no? Aquesta Castanyada i el Dia de Tots Sants, que ha quedat una mica en segon lloc per tot el que està passant, però que en qualsevol cas doncs, els jubilats de l'Escala van celebrar la Castanyada amb una festa que va omplir la sala polivalent. Per tant, parlarem d'aquesta festa, dels entrepans, de les castanyes, dels panellets i de l'aigua, el vi i la garnatxa que van engrescant doncs, a la parròquia, que van celebrar aquesta castanyada arrodonint-la amb un ball que s'allargaria, de fet, fins ben entrat al vespre.
Que no hi falti mai el ball.
Jubilats, no hi falti mai el ball
si
ni la garnatxa. Doncs parlarem d'això i després, doncs, com sempre, també completarem l'informatiu amb una ullada a l'agenda esportiva, també l'agenda d'activitats, i repassarem, d'una banda, els partits de futbol, de bàsquet i de tenis taula que es disputen aquest cap de setmana a l'Escala, i de l'altra també, doncs, com dèiem, amb l'agenda d'activitats recordarem els actes lúdics, socials o culturals que hi ha convocats entre avui i diumenge. Tot això, més la previsió del temps, amb en Sergi Corral, que ens porta sempre. I avui recordem que també tenim el suplement de la zona mixta, del Zona Mixta, amb l'Ivan García.
Molt bé, doncs tot això és el que dona de si a l'informatiu. Deixem ja aparquem l'informatiu i ens anem amb aquell apartat que a mi sempre m'agrada molt. A mi sempre m'agrada. I és l'apartat de sortejos. Ja saben els nostres oients que tenim sortejos durant la setmana. Els oients hi participen, ens truquen, els donem un número i opten el dijous a un número de loteria que ahir ja el van donar i avui a 4 croissants. D'aquells tan bons.
Oh, per favor.
No sé si els has provat mai.
Sí,
ha portat l'olor
fins
a la pastisseria Torrent.
Sí.
Aquells croissants que es desfan
Déu,
per la boca.
Mare de Déu.
Jo, com que som molt a la vora, només haig d'obrir la finestra ja.
Jo soc una mica
més lluny,
però també m'arriba.
T'arriba?
Sí, també m'arriba, també m'arriba.
Doncs la pastisseria Torrent ens regala 4 croissants per esmorzar per demà dissabte, s'han d'anar a recollir demà dissabte, a una de les persones que ens van trucar i que els van donar un número. Si t'assembla, l'Ali, repassem, jo t'he dit el número i tu me dius la persona.
Perfecte.
Dels que
els tenim aquí llistats, sí.
Vinga, amb el número 1.
Amb el número 1 tenim a la Carme Pallarès.
Número 2.
A l'Anna Maria Sureda.
Número 3.
La Carme Moriscot.
Número 4.
En Xic Otero.
Número 5.
La Manolita González.
Número 6.
En Ximinis.
Però aquest no participaria.
Exacte, no participaria perquè ja li va tocar ahir
el número que sortejava.
Exacte.
Número 7.
La Francisca.
La Francisca Callol, Francisca Tinet.
Francisca Callol.
Molt bé. Doncs ara jo aquests del número 1 al número 7, del número 1 al número 7, els aposo aquí, en aquesta pàgina que tenim de generar números.
Aleatoriamente, no?
A l'azar.
A l'azar.
I com tu me diguis ja...
Aquesta mà innocent, que en aquest cas seria veu innocent.
Quan tu me diguis ja, jo premo tot el botó i me dirà el número.
Molt bé.
Vinga.
Tic-tac, 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 tic-tac.
T'ha de fer patir la gent, eh?
Va, ja.
Vinga. Doncs el número 5.
El 5, doncs mira, la Manolita González.
Doncs ja ho sap.
La Manolita té 4 croissants, no?
Que ha de passar per aquí, que li farem un paper, perquè demà pugui anar a recollir aquests 4 croissants.
Esmorzarà bé, demà, la Manolita.
Ella i la família, doncs esmorzaran bé 4 croissants a la pastisseria Torrent. Molt bé, fet tot això, l'Ali, gràcies, i t'esperem al punt de la una per anar ampliant tots aquests continguts.
Exacte, allà hi serem.
Doncs vinga.
Vinga, fins ara. Vinga.
Molt bé, després que hem fet l'abans de l'informatiu i aquest concurs d'aquests 4 croissants, a partir de ja també ara o, si volen, ja a partir de dilluns, les línies telefòniques obertes, 972-77-1000 o 627-40-53-99, un número del WhatsApp per participar. El número que regalem cada dijous, número de loteria, per gentilesa de l'anxova milionària, i també, com no, aquests quatre croissants, per gentilesa de Pastisseria Torrent, un bon esmorzar per fer el dissabte al matí. Molt bé, doncs continuem, ja obrim, més ben dit, aquesta segona hora de Matins en Xarxa, el més calent a l'aigüera. I què hi tenim? Hi tenim l'agenda d'activitats culturals. Destacarem algunes d'aquestes activitats que es poden fer ja durant el cap de setmana. També viatjarem pel territori. Avui, amb la secció Topònims, irem fins al Baix Camp, a la població de Riudoms. Sabrem quina és la història del seu topònim, per què es diu així, com ha anat evolucionant. Moltes vegades aquests noms van evolucionant al llarg del temps. Doncs avui Riudom serà el protagonista de la secció Topònims. I després ens ve l'apartat de cinema. Primer, amb el cinema a la xarxa, amb Víctor Alessandra, aquest periodista i escriptor que ens parla d'un tema relacionat amb el món del cinema. Avui el protagonista és Randy Newman, compositor. Compositor de bandes sonores de pel·lícules. I després el nostre home de cine, en Jordi Orno. Parlarem amb ell de cine, amb la secció Parlem de Cine, en temes també relacionats amb el món del CTR, i també ens parlarà de les estrenes del cap de setmana. Si volem anar al cinema, tenim la intenció d'anar-hi, què hi podrem anar a veure? Doncs ens ho explicarà tot això en Jordi Orno. I amb el cine, avui doncs en tenim per ració doble, doncs, com cada divendres, arribarem al punt de la una, per deixar pas ja a l'informatiu i després al Sona Mixta. Aquí volen ser-hi? Doncs vinga, comencem i ho fem ja a l'agenda.
Vicenç Assessoria, assessoria d'empreses, fiscal, comptable i financera, a l'Avinguda Girona 34. Vicenç Assessoria els ofereix l'agenda d'activitats culturals.
I de l'agenda d'activitats culturals destaquem la xerrada que hi ha avui aquí baix, ben bé, sota on estem nosaltres, a la sala polivalent del Casal dels Jubilats. Serà a les 5 de la tarda. La farmacèutica Anna Solés ens parlarà el que cal saber de la diabetis. El títol de la conferència és això: què cal saber de la diabetis? Vols que en parlem? Avui, a les 5 de la tarda, a la sala polivalent del Casal dels Jubilats. També destacar la venda de castanyes dissabte i diumenge, des de les 6 de la tarda fins a les 9 del vespre. I també per dissabte a les 7 de la tarda hi ha el concert clàssic de l'Escala Empúries, l'Havanera entre dos mars, amb Indira Ferrer, soprano, acompanyada al piano d'Antoni Mas. Serà l'Alfolí del Sal, i com hem dit, a les 7 de la tarda. Activitat organitzada per l'Associació Cultural Pau Casals. I per diumenge destaquem la visita guiada especial Som Cultura, que es farà a Empúries a partir de les 12 del matí. Molt bé, doncs això és el que tenim d'agenda. L'agenda més completa la podem escoltar dins l'informatiu de la una. Sí que farem ara, doncs, és anar a fer territori. Com dèiem, viatgem pel territori i avui ens toca anar fins a Riudoms, aquesta població del Baix Camp. Des de la xarxa ens porten aquesta secció, Topònims, i sabrem quina és la història del nom d'aquest municipi.
Topònims. Segons l'historiador Eugeni Parea, hi ha tres tipus de topònims. Aquells dels que encara no s'ha aconseguit esclarir el seu significat. Els que romanen dubtosos, entre diverses opcions, i els que no deixen ombra de dubte. Riudoms es trobaria en aquest tercer grup, manifestant el significat amb el que permet preveure la pròpia forma del nom. L'origen ens situa al final de l'època de la Reconquesta, a l'any 1150, quan en unes escriptures entregades a Arnau de Palomar, que després seria el fundador del poble, apareix el nom de Ribo Ulmoris. La proximitat a l'aigua era de gran importància per establir assentaments, i en aquest sentit, el municipi de Riudoms sempre ha registrat una estreta relació amb la Riera de Maspujols. Així ho explica l'historiador i expert en onomàstica de Riudoms, Eugeni Parea.
Fins al segle passat ha baixat aigua constantment, llavors hem de pensar que no, la terra no estava tan explotada com ara i, per tant, els aqüífers aportaven la seva irrigació. I, òbviament, amb un riu amb el qual hi ha humitats constants, que el territori no està tan explotat com està ara, amb densitat de bosc extraordinària, doncs hi creixien els oms.
Els oms són uns arbres caducifolis que pertanyen a la família de les olmàcies, caracteritzades per donar flor. Una idiosincràsia paisatgística que va ser definitiva a l'hora de la definició de la identitat municipal.
El més calent a l'aigüera.
Hem conegut la història del topònim de Riudoms en aquesta secció que ens porten des de la xarxa. Bé, i anem a posar música, anem a maridar tot el que hem explicat des de les 12 fins ara amb música. Avui tenim tres cantants dintre l'apartat de Sants i Aniversaris, que hem dit ja a la primera hora. Una era Raquel del Rosario, l'altra Rosario, l'altra Brian Adams. Escoltarem cançons dels protagonistes, com és habitual que solem fer, com en aquesta secció tenim una persona relacionada amb el món de la música. Començarem amb Rosario, del seu últim treball discogràfic, titulat Gloria a ti, que, de l'any 2016, la cançó Por un beso tuyo.
Por no aguantarme y robarte un beso en el momento menos esperado. Te pido perdón por no avisarte que eres el de mis sentimientos. Perdóname porque ya no duermo sin que aparezcas en mis sueños. ¿Y qué hay de malo en adorarte? En quererte y extrañarte por un beso tuyo. Madrugada y despertarte, tengo la culpa por llenar el contestador con mis mensajes y por llamar a mis amigos para contarles mi verdad. Yo sé que parece mentira, pero es pura realidad. ¿Y qué hay de malo en adorarte? ¿En qué?
Por esa
és Rosario, la més petita del clan Flores, amb aquest tema Por un beso tuyo, del seu últim treball discogràfic. 12 i 20 minuts, i és aquell moment que ens anem amb el cinema a la xarxa. Comencem des d'ara, a punt de les 12, amb aquests programes de cine. El primer que ens porten des de la xarxa, Víctor Alexandre, periodista i escriptor, amb la secció Cinema a la xarxa. Avui amb en Randy Newman, aquest compositor, com a protagonista.
Continguts en xarxa.
Víctor Alexandre, benvingut.
Hola, bon dia.
Famosa, aquesta cançó.
Sí.
Tens una mica amb mi.
Sí, sí.
I per què has triat aquest tema, per obrir...
Sí, he triat... Bé, és Randy Newman, perquè avui justament dedicarem l'espai al compositor Randy Newman. És membre d'una nissaga de compositors, no petita, sinó molt gran, on destaquen, per descomptat, Alfred Newman i Lionel Newman. Però la família és molt més extensa i hi ha molts músics com a membres de la família i la majoria dedicats a la música cinematogràfica, cosa curiosa.
Però avui el Randy. Avui dediquem al Randy Newman.
Sí, d'en Randy Newman, que és aquesta cançó que estem escoltant. Ell va néixer a Los Angeles, a Califòrnia, el 28 de novembre del 1943, I ell va començar escrivint cançons de tota mena, no només de cinema, de tota mena. És després, a més, havia escrit cançons que han cantat tota mena d'intèrprets. La llista de cantants que han interpretat cançons de Randy Newman és extensíssima. Per fer-nos una idea, han cantat temes seus Jim Pitney, Tom Jones, Joe Cocker, Pat Boone, James Taylor, Ray Charles, Nilsson, també Judy Collins, Peggy Lee, Dusty Springfield... Bé, la llista és inacabable. Nosaltres hem escoltat, com deies, escoltant el tema... Hem començat escoltant el tema You've Got a Friend in Me, i que pertany a la pel·lícula Toy Story, de l'any 1995, que va ser una pel·lícula que va tenir un grandíssim èxit, espectacular, i fins al punt que se'n van fer dues seqüeles més. Una al 99, que era Toy Story 2, i l'altre el 2010, que era Toy Story 3.
Nosaltres... Ja esperarem la quarta, a veure si arriba.
Ja no sé. Nosaltres escoltarem ara la cançó When She Loved Me, quan ella m'estimava, cantada per Sarah McLachlan, que pertany a la pel·lícula Toy Story 2.
When somebody loved me, everything was beautiful. Every hour we spent together lives within my heart. And when she was sad, I was there to dry her tears. And when she was happy, so was I. When she loved me.
she and I together like it was meant to be. And when she was lonely, I was there to comfort her, and I knew that she loved.
When She Loved Me, és el tema que escoltàvem de Toy Story 2. Comentaves, Víctor, que Randy Newman forma part d'una nissaga, d'una família extensa de músics molt, molt importants. Ara, tots han estat compositors de bandes sonores?
Tots no, però com a mínim 8, sí.
Bastants,
eh? Sí, 8, sí. Per trencar una mica la norma, els pares de Randy Newman no eren músics. Cosa casual, vull dir, cosa estranya.
Doncs mira,
vull
que és estrany, sí.
Cosa estranya, però sí que ho eren tres germans del pare, que, clar, al seu torn eren oncles de Randy Newman. És a dir, estem parlant d'Alfred Newman, Lionel Newman i Emil Newman.
Per què va venir la influència?
Potser, però a més, Randy Newman té quatre cosins, que també són músics, eh? Thomas, Maria, David i Joy, a més d'ell mateix, del Randy Newman, i tots han fet carrera al cinema. Sembla increïble, però és així, realment. Randy Newman és, a més, autor d'una trentena de bandes sonores. Per exemple, doncs, ell és l'autor de El Millor, una pel·lícula de Barry Levinson amb Robert Redford, Kim Basinger i Glenn Close, també de Despertar, de Penny Marshall amb Robert De Niro i Robin Williams, també Pondre Maverick, de Richard Donner, amb Mel Gibson, James Garner i Jodie Foster, Michael, de Nora Ephron, amb John Travolta, Andy McDowell i William Hart. També va compondre Pleasantville, amb Tobey Maguire i Reese Witherspoon. Després les pel·lícules Cars i Cars 3. I també una altra que era The Princess and the Frog, La princesa i la granota. La cançó Down in New Orleans, cantada per Anika Noni Rose, pertany precisament a aquesta pel·lícula, a La princesa i la granota.
Avui li estem dedicant aquest cinema a la xarxa al compositor Randy Newman. Deies que precisament en aquesta faceta ha escrit una trentena de bandes sonores. Alguna premiada amb Òscar?
Sí que n'ha guanyat, però a veure, ha suat tinta, però allò, tinta negra, tinta vermella, molta tinta per aconseguir-ho. T'ho explicaré, perquè a Hollywood se'l coneixia sempre com l'etern nominat. És a dir, aquell músic o aquell artista, en tot cas, que sempre sembla que guanya i es queda al llindar, no? És com allò, com, no sé, per exemple, aquells vodevils o les pel·lícules que una parella ha fet l'amor, però quan sembla que estan agafant embranzida, truca el telèfon, i quan torna a agafar embranzida, truca la porta, i quan no sé què, i mai arriba a aconseguir-ho. I aquest era l'etern nominat, el Randy Newman, pobre home, fixa't. Nominat el 1982, nominat el 1985, nominat el 1990, el 91, el 95, el 96, el 97, el 99, el 2000, el 2001. I sempre nominat i mai no guanyava. I fins que, per fi, el 2002 li donen l'Oscar a la millor cançó, guanya l'Oscar la millor cançó, per la pel·lícula Monsters, Inc., que és quan ell ja té 59 anys. Però només per la cançó. Tot i que ell havia compost també la banda sonora, la banda sonora queda nominada i només li donen l'Òscar per la cançó. Després passen una colla d'anys, passen 9 anys, que va tenint nominacions, més nominacions, i no torna a guanyar l'Òscar fins l'any, o sigui, fins al 2011, que li donen també per un tema...
Només un tema.
Per una cançó de la pel·lícula Toy Story 3. Aquesta és la cançó, ara sentirem, és una cançó que es diu Love to See You Smile, m'agrada veure el teu somriure, d'una pel·lícula que va ser un èxit internacional molt gran, de l'any 1989, que a més va catapultar a la fama a l'actor que protagonitzava aquesta pel·lícula, que era l'Steve Martin. La pel·lícula és Parenthood. I was born to make you happy. Just my style. Everywhere I go, telling everyone I know, baby, I love to see you smile. Don't want to take a trip to China. Don't want to sail up the Nile. Wouldn't want to get too far from where you are. 'Cause I love to see you smile. Like a sink without a faucet, like a watch without a dial. What would I do?
Ara ho parlàvem, Semblava un déjà vu, un déjà escoltat, perquè s'assembla molt a la versió amb què hem començat aquest cinema a la xarxa de la primera Toy Story.
La tens una mica amb mi, sí.
Sí,
s'assembla. A vegades hi ha músics que es copien a si mateixos, utilitzen coses que hi han fet...
Bueno, canvien alguna noteta...
Canvien coses, sí. Per exemple, no sé, a veure, l'Elmer Bernstein, el músic dels Set Magnífics, té alguna banda sonora que dius, però si això és el Set Magnífics, una mica canviadeta, no? I sí, amb un altre western, saps? Fas uns canvis i fas molta via. Vas molt més ràpid, no? Sí, en fi.
Bé, doncs anem a insistir en el tema de la nissaga dels Newman, que n'hi ha tants, avui parlant en concret, però del Randy Newman. De tots, Víctor, quin diries que és el més important?
A veure, sens dubte, Alfred Newman. És, quan parlem d'Alfred Newman, és un dels grans compositors de la història del cinema, un dels grans de Hollywood. Ell estava en plantilla a la Fox, a la 20th Century Fox. A més, és l'home que va compondre, el músic que va compondre, la sintonia de la Fox. És a dir, allò que sona a la sintonia d'entrada del nostre espai, del cinema a la xarxa. Mm-hmm. Quan sents aquella música... No cal que vegis les imatges de la Fox, sinó ja saps que estem parlant de cinema. És la que més identifica el cinema la va compondre doncs, Alfred Newman. Un dia li dedicarem un espai de cinema a la xarxa, perquè s'ho mereix, i també el dedicarem un altre dia a Lionel Newman, perquè era també el seu germà, perquè era també un altre gran músic del cinema. Avui, però, hem dedicat aquest espai al seu nebot, a Randy Newman, nebot de tots dos, d'Alfred Newman i de Lionel Newman. L'any 2012, Randy Newman va donar suport a la reelecció de Barack Obama amb una cançó, va escriure una cançó que caricaturitzava doncs, una mica a tots els opositors a Obama. Feia una conya. Però no acabarem això, sinó acabarem, com és lògic, amb música cinematogràfica de Randy Newman. Amb un tema de l'any 1981, és una cançó que es diu One More Hour, una hora més, d'una molt bona pel·lícula de Milos Forman, que era Ragtime, i que va significar l'última aparició cinematogràfica de James Cagney. Després de molts anys de no aparèixer al cinema, va aparèixer en aquesta pel·lícula i ja no va tornar a aparèixer més, després va morir. La pel·lícula, com he dit, és Ragtime, i la veu que canta la cançó és la de Jennifer Warnes.
Doncs fins a la propera, Víctor.
A reveure. One more day, one.
Continguts en xarxa.
El més calent a l'Aigüera.
Després d'escoltar la secció que ens han portat des de la xarxa, Cinema a la xarxa, amb Víctor Alessandre, que avui Randy Newman era el protagonista, aquest compositor de bandes sonores de pel·lícules de cinema, és aquell moment que també continuem amb el cine, parlem de cine, i ho fem amb en Jordi Orno. Jordi, bon dia, bona hora.
Hola, molt bon dia.
Benvingut una setmana més. Bon compositor, no, en Randy Newman?
Sí, però jo crec que el més conegut és el seu... Em sembla que és el seu oncle.
Ara no estic és una saga, es veu que...
De... Bueno, hi havia dos germans de, que eren l'Alfred Newman i el seu germà, que no recordo com es diu, però l'Alfred Newman és el més conegut. Vull dir que és el que ha fet bandes sonores de títols... més importants dels clàssics, no? Curiosament, Alfred Newman és el compositor d'una de les sintonies més populars del món del cinema, com és la careta de la 20th Century Fox. Aquesta música que quan l'escoltem, doncs de seguida ens va pensar, no, en el començament de les pel·lícules. Doncs ell n'és el compositor de la sintonia original. I en Randy Newman és... no sé si és cosí o nebot o... És el... És família, no, és una saga.
És una saga, ja parlen de la saga, que són família.
I en Randy Newman sembla que el més conegut d'ell, no sé, Toy Story, no recordo malament. Però bé, sí, són d'aquells noms que te porten de seguida a pensar en compositor. I són d'aquells noms que són populars dins del gran públic com a compositors de cinema.
Bé, doncs deixem en Randy Newman i és curiós perquè ahir escoltava, a RAC1 feien una entrevista a l'Àngela Llàcer que estrena una obra de teatre que la protagonitza en David Verdaguer i la Mar Ulldemolins, que és d'una parella que es troba en un hotel i es veuen cada dia el mateix any a la mateixa hora. I me va pensar, ostres, hi ha una pel·lícula d'això, que la havia protagonitzant l'Alan Alda, em penso que era, que era una parella que també es passava això, es trobaven el mateix dia, a la mateixa hora, en el mateix hotel. Sí. I això ve d'una pel·lícula.
Sí.
En el mismo lugar, en la misma hora, una cosa així, anava el títol, no sé si te sona per aquí.
Sí, me sona l'argument, però ara, mira, saps què passa? Que me ve al cap la pel·lícula de... que es coneixen i queden al cap d'un any de tornar-se a trobar i ell no apareix perquè ha tingut un accident. Mm. I resulta que es pensa que no ha correspost, no? Fita en Nova York, o em sembla que es deia així. Però aquesta que dius tu també me sona, per tant aquesta obra de teatre ja deu ser una adaptació, o vés a saber, poder la pel·lícula ja era una adaptació de l'obra de teatre, perquè ara estem molt acostumats a veure pel·lícules, adaptacions d'obres de teatre. Recentment es va estrenar Toc Toc, pel·lícula que s'inspira en aquella obra de teatre que aquí coneixem molt bé, doncs en el CERT es va representar. Sí. I aquesta setmana, concretament, tenim una altra estrena que també està basada en una obra de teatre, en aquest cas poder no tan coneguda, però que també ho és. Mm.
L'he pogut localitzar. La pel·lícula era El próximo año a la misma hora. Ellen Burstyn i Alan Alda.
Ellen Burstyn i Alan Alda.
L'any 1979. Aquesta pel·lícula, és que com parlava d'això, ja dic que aquesta pel·lícula
bueno,
ja l'he vist.
Doncs l'obra de teatre de Verdaguer i l'Ull de Molins, hauríem de veure com es titula, perquè igual és possible que totes dos siguin inspirades en la mateixa obra de teatre
jo penso que està inspirat aquí,
original. Eh? Mm. Perquè, clar, de fet, aquesta pel·lícula que has citat és una pel·lícula molt teatral.
Sí, a més, passa en el mateix lloc.
Exacte,
sempre.
Perquè, de fet, les adaptacions cinematogràfiques de les obres de teatre tenen mèrit perquè s'hi ha de saber donar l'acció cinematogràfica que una obra de teatre per si sol no t'adona. Per això, per exemple, jo ara parlo d'altre cop del Toc Toc. És una obra de teatre pura i dura. I, en canvi, en la versió cinematogràfica se li ha sabut donar un aire que, amb la presentació dels personatges, amb les coses que van passant a mig de la pel·lícula, perquè, si no, seria com plantar una càmera davant d'un escenari i que els actors anessin actuant.
Molt bé, doncs, un cop l'any, mira, aquí la tinc. Un cop l'any, aquesta comèdia romàntica protagonitzada per dos grans actors de l'escena teatral, la Mar Ulldemolins i en David Verdaguer, i és dirigida per l'Àngel Llàcer i que s'estrenaran en el Teatre Poliorama.
Doncs hauríem de saber, en el cas de la pel·lícula, sí, mira, quan s'hi deia que era adaptació cinematogràfica d'una obra de teatre.
Diu, un cop l'any és l'adaptació de Same Time Next Year, un espectacle
original. Doncs la pel·lícula ja es deia així. El proper any a la mateixa hora.
Diu, és un espectacle original de Bernard Slade que va triomfar als anys 70 a Broadway, popularitzat arreu del món gràcies a la pel·lícula del mateix títol, que parlàvem ara, d'Ellen Burstyn i l'Alan Alda.
Doncs veus com sí.
Tot va lligat.
Que ja és la versió, en aquest cas suposo que deu ser la versió catalana, sí, d'aquesta obra de teatre, que als anys 70 doncs, es va popularitzar amb la pel·lícula també.
David Verdaguer, doncs, que l'acabem de veure a la pel·lícula aquesta del 1993,
sí. 93, eh? Un estiu de 1993.
Que era el famós, es va donar a conèixer amb aquella sèrie d'Una pregunta més, que era el famós Bigotis, que corria amb el micròfon,
sí, sí. Arreu. I últimament doncs, ha treballat amb la sèrie on feia de forense, el Nit i Dia,
sí.
També feia, doncs, interpretava un dels papers que bé, són d'aquests papers secundaris o de repartiment que jo l'indic, que donen joc. No era ben bé un dels protagonistes principals, però el seu paper en aquesta sèrie de Nit i Dia donava joc per al seu doncs, tarannà així una mica que li trevia ferro a la seriositat dels arguments.
Uh-huh. Doncs amb David Verdaguer i la Mar Ulldemolins,
que la Mar Ulldemolins la vam conèixer
a Vent del Pla.
A Vent del Pla,
sí. També.
Aquests actors els hem anat veient créixer a partir de les sèries que han anat interpretant amb el pas dels anys i els vam conèixer de com aquell diu, de criatures i han anat creixent i els hem anat veient fent-se grans.
I, bueno, en David Verdaguer és allò que l'hem vist... el veiem sempre amb un registre més humorístic, sempre, esclar, acostumats, però l'hem vist en pel·lícules en un paper seriós.
Sí, diguem, perquè... A 10.000 quilòmetres no era una pel·lícula humorística, però bé, a més difícil d'interpretar perquè no hi havia una acció, allò de dir que tens unes... les teves dots interpretatives físiques acompanyen a les actorals de rostre, perquè clar, era un contacte d'aquests dos personatges, una a Los Angeles i l'altra a Barcelona, que bé, doncs havien d'interpretar les seves emocions a través de l'Skype.
Molt bé, doncs, Jordi, com que sempre anem contrarrellotge amb les estrenes del cine,
sí, si
et sembla, comencem avui, ara, a aquesta hora, i més tranquil·litat per arribar al punt de la una.
I si no, i després ens queda temps, fem un altre comentari del que vulguis.
Exacte, i tant.
Bé, aquesta setmana ho faré per ordre, perquè, bueno, per ordre del guió que tinc, perquè la veritat és que n'hi ha forces. I comencem amb una pel·lícula d'acció, pura i dura, basada en uns llibres èxits de venda, que són una sèrie de novel·les protagonitzades per un agent de la CIA. Aquí la pel·lícula ens explica els seus orígens, de com la mort de la seva parella doncs, el fa que prengui la decisió de lluitar contra el terrorisme, i això el fa que entri a les files de l'Agència Central d'Intel·ligència. La pel·lícula es diu American Assassin, i el repartiment doncs, està molt bé. Michael Keaton i en Dylan O'Brien són professor i alumne de l'acadèmia de la CIA, on doncs, el nostre protagonista s'instruirà per complir amb el seu desig de venjança, entre cometes. Animació. L'animació la tenim amb Deep. Deep és una pel·lícula de producció hispano-nord-americana que bueno, és una aventura familiar d'animalons de l'oceà que es veuen obligats a canviar d'hàbitat per diverses circumstàncies, i en aquest periple per trobar aquest nou lloc on viure, doncs bé, els hi passen aventures molt divertides. És una pel·lícula que ben segur a la mainada i als grans doncs, també els hi agradarà. Allò que passa que quan els grans han de portar la mainada al cinema a veure un tipus de pel·lícules d'aquestes, també ha de ser que amb ells els hi faci una mica de gràcia, perquè hi ha pel·lícules d'animació que els grans, doncs esclar, els han d'aguantar perquè la mainada vol. Tenim una altra pel·lícula, aquesta setmana ha sigut el Halloween, la castanyada, Tots Sants, digue-li com vulguis, però la cartellera normalment setmanes anteriors o la setmana que toca s'emplenen de pel·lícules de terror o de dedicades en aquest món. Doncs a Ghost Story, una història de fantasmes, és una història sobrenatural on un marit torna a casa seva després de morir en un accident en forma de fantasma, amb llençol i tot. O sigui, és un fantasma que apareix a la pel·lícula amb llençol. I bé, allà hi troba la seva dona, que està patint per superar la seva pèrdua. És una pel·lícula protagonitzada per Casey Affleck i Rooney Mara, i és una pel·lícula especial. Es va presentar al Festival de Sitges, era una de les pel·lícules que consideraven que podia ser favorita, i al final doncs, es va quedar amb el premi a la millor fotografia, una fotografia molt peculiar, perquè fora dels estàndards de projecció que ara hi ha, que són de pantalla en cinemascop o pantalla panoràmica, doncs aquesta està feta en pantalla quadrada, com el... perquè es va fer un... recordeu The Artist, la pel·lícula que es va fer famosa, que era blanc i negre? Doncs aquesta és en color i sonora, però és el mateix format de pantalla, o sigui, un quadrat. O sigui, els banda i banda de la pantalla que anireu a veure al cine està negra. Bé, i fent referència a les festivitats que t'he dit abans, s'estrena una pel·lícula que es diu Dia de Muertos. És una pel·lícula d'animació de producció mexicana que retrata aquesta festivitat, que a Mèxic ja sabem que és una festa gran.
I tant.
Doncs això és una pel·lícula d'animació on doncs, es retrata aquesta tradició. I el que t'he dit abans de les obres de teatre, El Sistema Solar és una pel·lícula, adaptació d'una obra de teatre, que es deia el mateix nom. És una producció hispano-peruana que està ambientada a Lima i ens parla del retrobament d'una família per les festes nadalenques. Aquesta família ha estat separada temps i ara en el retrobament doncs hi ha tota una sèrie de circumstàncies que provoquen unes tensions en el si d'aquest retrobament.
No, s'han avançat amb aquesta pel·lícula de caire nadalenc?
Sí, però esclar...
Potser els han dit o ara o mai, no?
Evidentment, vull dir que... És que, esclar, hem de pensar que les distribuïdores... Bueno, no és una distribuïdora petita, perquè bé, arriba de la mà de Filmax, però clar, quan arriba... Ara, a partir del 15 de novembre, començaran a arribar les estrenes, que potentes, perquè quan arribi el 15 de desembre tornin a bifar. O sigui, són estrenes que arriben abans, el Disney, superherois i tot això, i què fa? Doncs s'estrenen abans, aprofiten que amb l'estrena fan un bon calaix, però quan arriben les festes nadalenques tornen a revifar, perquè hi ha molta gent que diu... Esperem que arribi les festes per poder-hi anar, sobretot aquestes que són per tots els públics o d'una temàtica juvenil. Per això t'he comentat les d'animació i les de superherois. I aquesta, el sistema solar, doncs, esclar, ens parla d'aquest ambient que passa en aquell moment. Però també es podria traslladar a qualsevol època de l'any, perquè aquest tema dels retrobaments familiars i els retrets que passen quan algun d'ells, o gairebé tots, han estat força temps sense veure's, està molt tocat, també, en el món del cinema. Uh-huh. Un remake, Enganxados a la Muerte. L'any 1990 es va estrenar una pel·lícula que es titulava Línia Mortal, amb la Julia Roberts i en Kiefer Sutherland, que gairebé eren adolescents, perquè Julia Roberts acabava de fer Pretty Woman, i en Kiefer Sutherland ningú el coneixia abans de que fes 24.
Sabien que era el fill de Donald
Sutherland, que en aquell moment Donald Sutherland era l'actor conegut en el món del cinema. I en Kiefer Sutherland doncs, començava a fer les seves seus pinitos. Uh-huh. Però aquesta va ser poder la primera pel·lícula, o de les primeres en què va ser un dels protagonistes. Doncs bé, Enganxados a la Muerte ens explica el mateix tema, aquest grup d'estudiants de medicina que volen experimentar què hi ha més enllà de la mort, provocant la pròpia mort i la reanimació posterior al cap d'un temps que ells ja tenen calculat que no hi ha cap mena de perill. Però què passa? Que l'esperit competitiu del grup fa que, com que va bé, els hi fa gràcia, la cosa és un èxit, doncs cada vegada una mica més. Però el que no poden calcular són les conseqüències que això pot tenir, que són imprevisibles. Ara els protagonistes són Diego Luna i la Ellen Page, que fan els papers que en el seu moment van fer la Roberts i en Sutherland. Uh-huh. Fets reals. Fixa't que aquesta setmana gairebé estem repassant gèneres que ara ja estan de moda en el món del cinema. Doncs ara, La batalla de los sexos és un fet real. És una pel·lícula basada en un famós partit de tennis que hi va haver l'any 1973 i que va enfrontar a la número 1 del món del tennis femení contra un dels grans tennistes que evidentment ja no estava en el seu ple moment perquè ja era una mica veterà però que havia sigut un gran tennista. S'ha de dir que aquest gran tennista també té unes connotacions molt masclistes i molt despreciables envers les dones, i això doncs provoca que en aquell moment, tant la manera de ser d'aquest personatge com el partit en si, doncs va ser un dels aconteixements televisius més importants de
la història. La Chris Evert, em penso que era el número 1.
Aquell. No, els noms te'l dic, era la Billie Jean King.
Ah, la Billie Jean King, sí.
I ell era en Bobby Riggs.
Sí, la Billie Jean King. Sí.
I els protagonistes de la pel·lícula són l'Steve Carell i la Emma Stone, que donen vida en aquests dos tenistes.
La Billie Jean King, sí.
Bé, La gran enfermedad de l'amor és una comèdia dramàtica sobre els problemes que es plantegen quan dos joves s'estimen però són de procedències diferents, tant culturals com ètniques. Doncs bé, una altra pel·lícula sobre un tema
que ja
s'ha tractat molt, i la gràcia d'aquestes pel·lícules i d'aquests temes que s'han tractat molt és veure de quina manera l'han anat traslladant a l'acció. Pot ser un drama, o pot ser, com en aquest cas, que hi ha uns certs tocs de comèdia, doncs que li donen un aire bastant més agradable. I bé, aquest cap de setmana se celebra el manga.
Sí, el Saló Internacional.
El Saló Internacional del Manga. Doncs bé, s'estrena Pokémon Tel i Huati. És una pel·lícula que... els orígens de com es va iniciar la relació entre el nen i el Pikachu. Mm. Doncs aquí la pel·lícula ens explica com es va iniciar aquesta relació i de les aventures que passen per aconseguir participar en una lliga de Pokémons, on doncs, fa 20 anys que existeix aquesta sèrie, i nens i adolescents doncs l'han gaudit durant tot aquest temps. I acabem amb una altra pel·lícula de terror, adient també a la setmana que estem. Per cert, aquella pel·lícula Enganxados a la Muerte, també hi ha tocs que provoquen algun ensurt que et fa saltar de la cadira. També val la pena a vegades dir-ho, això. I The Crucifixion és una pel·lícula d'exorcismes, per tant, com que és d'exorcismes, tots sabem quins són els efectes truculents en aquests casos de pel·lícules de possessions demoníaques. Aquí està basada en fets reals, i aquí barreja una mica de tot, en fets reals, en terror, i es veu que a Romania doncs hi va haver-hi la mort d'una monja quan uns capellans li estaven fent un exorcisme, i hi ha una periodista que doncs es dedica a investigar si realment és que aquests capellans doncs no varen poder exorcitzar-la, o si realment aquesta persona estava en malalta mental i la van confondre. Uh-huh. El que passa és que amb el desenvolupament de la història ten doncs compte de que el mal encara continua present en aquell indret. Uh-huh. I ja està aquí la gran quantitat d'estrenes que has vist, sí, que hi ha en el programa d'avui.
Bé, doncs ens queda parlar del cinema de proximitat.
I el cinema de proximitat, doncs tenim La suerte de los Logan, que és una comèdia d'acció dirigida per Steven Soderbergh, un director que coneixem doncs a la saga Ocean. Uh-huh. És producte de la seva mà. Per tant, és una pel·lícula d'atracaments on doncs Steven Soderbergh ens torna a portar a un món que ell coneix molt bé, com és el d'aquest gènere de cinema. El que hi passa és que aquí hi ha unes grans dosis de comèdia en aquesta pel·lícula, on tres germans volen solucionar els seus problemes econòmics atracant un circuit de curses durant una cursa de NASCAR, però necessiten algú que els ajudi, i aquest que els ajuda doncs està tancat a la presó i se'ls han d'espavilar per treure'l d'allà. Channing Tatum i Daniel Craig encapçalen un repartiment ple d'actors i actrius molt coneguts, però direm aquests dos perquè són els que poder sonen més als nostres oïdors.
Molt bé.
I ja estem.
I hasta aquí poder leer, com deia aquell famós concurs.
Puntuals.
Molt bé, Jordi, doncs moltes gràcies. Recordem que avui a les 8 en tindrem més amb el programa de cine, i demà repetició a les 4 de la tarda.
Jordi. Sí, senyor. Bon cap de setmana i fins divendres que ve.
Fins divendres que ve. Adéu-siau. I amb el cine posem el punt i final a tota aquesta setmana de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. El deixem ara amb l'informatiu, que ens portarà la Lali, després amb el Zona Mixta amb Ivan García. També recordin que el cap de setmana tenim programes musicals de producció pròpia i també els que ens arriben des de la xarxa. Que passin molt bon cap de setmana i tornem dilluns. Adéu-siau.